Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça ha guanyat 4-0 l'Osasuna, amb gols de Braithwaite, Griezmann, Coutinho i Messi. Messi li ha volgut dedicar el seu gol a Maradona amb una samarreta de Newell's amb el 10, de l'època de quan Maradona va jugar a Newell's. Al Tot Gira han descobert de quin partit exactament és la samarreta que avui ha ensenyat Messi. Ara ho recuperem. Braithwaite ha tornat a ser titular i ha tornat a marcar. Griezmann ha fet un golaç i ha jugat molt bé, dels millors partits en any i mig amb el Barça. I l'Anglès s'ha fet mal al turnoi, però no sembla gran cosa. En una estona, la Marta Carreras ens treu de dubtes. La Reial Societat continua líder de primera. Acaba d'empatar a un gol amb el Villarreal a Anoeta en un molt bon partit i ara es queda amb un punt més que l'Atlètic de Madrid, que és segon. Oyarzabal ha marcat de penal, 16 de 16. Els 16 penals que ha xutat com a professional els ha marcat tots. És una màquina. La Reial és líder amb 10 punts més que el Barça, però ha jugat dos partits més. El Barça és a 9 punts de l'Atlètic de Madrid, amb els mateixos partits. Aquesta ha de ser la referència. El Madrid té 3 punts més que el Barça, però un partit més. O sigui que, si fa no fa, el Madrid i el Barça estan igual. El Madrid, recordeu que ahir va perdre a casa contra l'Alavés. A primera, avui també s'han jugat el Celta 3, Granada 1 i el Getafe 1, Atlètic Club de Bilbao 1. A segona, l'Espanyol ha guanyat 2-0 al Saragossa i torna a zona d'ascens directe. És segons a 2 punts del Mallorca, que és líder, i ha superat el Leganés, que avui ha perdut. El Sabadell continua en zona de descens, ahir va perdre contra el Fuenlabrada a casa, i el Girona queda 6 punts de la zona de play-off després de la derrota de divendres al Corcón. I a la Fórmula 1, Romain Grosjean ha sortit viu del circuit de Bahrain. És el titular més destacat del Gran Premi d'aquest cap de setmana. L'accident que ha tingut Grosjean ha estat esgarrifós i el seu cotxe s'ha incendiat al moment. L'han hagut de traslladar a l'hospital, té cremades a les mans, però fa una estona ha enviat un missatge dient que està bé i que si no arriba a ser per l'halo que cobreix els pilots, no ho explica. El Gran Premi ha estat aturat 2 hores, l'ha guanyat Hamilton, com sempre, però el més important és que Grosjean està més o menys bé, està viu. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit, edició del diumenge 29 de novembre de 2020. El 29 de novembre és un dia especial. És l'aniversari del Barça, que avui fa 121 anys. I el dia que en fa 10 d'anys que el Camp Nou va viure un partit històric, el 5-0 del Barça de Guardiola contra el Madrid de Mourinho. Avui Mourinho ha jugat a Stamford Bridge amb el seu Tottenham. Ha empatat a 0 amb el duel Mourinho-Lampard. Chelsea 0, Tottenham 0. El Tottenham continua líder de la Premier, però està empatat a punts amb el Liverpool. I el Barça de Futbol Sala també aquest diumenge ha jugat a Múrcia i ha guanyat contra el Pozzo 0-3. Bona victòria del Barça d'Andreu Plaza. El dia que hem escoltat Javi Rodríguez, l'entrenador de l'Indústria Santa Coloma, al Tot Gira, explicant que té la sensació que el seu equip el perjudica jugar amb la senyera a la samarreta perquè els àrbitres, per exemple, no els acaba d'agradar aquesta estètica. És veritat que ahir l'Indústria es va perdre 1-6 contra el Cartagena, però la denúncia queda aquí. Arribarem a les 12 en companyia de l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
De la Sònia Gelmà. Sònia, com estàs?
Hola, bona nit.
Del Jordi Costa. Jordi.
Hola, bona nit.
I del Ricard Torquemada. Ricard, hi ets, oi?
Sí, senyor, bona nit.
El Barça ha guanyat 4-0, però continua lluny del líder. A 10 punts de la Reial i a 9 punts de l'Atlètic de Madrid. En algun moment de la nit haurem de passar per l'Argentina, perquè està a punt de començar un Boca-Newell's 5 dies després de la mort de Maradona. Ho tenim tot a punt. A Anoeta estan recollint després d'aquest Reial Societat 1, Villarreal 1. Estic impactat, o no sé si impactat, però vaja, encantat de com pica els penals Oyarzabal. Avui n'ha fet un altre, són 16 de 16, i l'Oriol Domènech, que feia uns dies plantejava si la selecció espanyola havia de xutar Ramos o Oyarzabal, doncs acabarà tenint raó, Uri.
Bueno, jo crec que els dos són molt bons xutadors. Jo el que em preguntava aquell dia era que si després d'haver fallat un penal i tingués un jugador com Oyarzabal al camp, tot i que em sembla que en el segon ja l'havien substituït, quin era el millor dels dos pel següent penal que hi hagués amb els dos al camp.
Cada cop agafa més força el penal aquest del saltet, eh? Mm-hmm.
Sí.
El tironet, Bruno Fernández, Oyarzabal, Jorginho, i tots gairebé, diríem que, infal·libles. O sigui, un dia ho haurem de provar, això, Xavi.
És molt difícil executar aquesta tècnica.
És
molt difícil, i crec això no és casualitat. Aquí hi ha molt entrenament al darrere.
Però com és que s'ha posat de moda el saltironet? Perquè el saltironet, què fa? Guanyes temps respecte a la reacció del porter, però has de coordinar molt bé el moviment.
No el fas a paradinha, que no està permesa. És una mena de paradinha
a l'aire.
I mira, crec que podem escoltar Oyarzabal a veure si li pregunten pel penal.
Y más del estilo en el que lo hacemos, pero nosotros estamos convencidos de que es la mejor manera para nosotros y así vamos a salir siempre.
Otro gol más de penalti, me decías en alguna otra ocasión, mira, esto se entrena, pero ¿cómo se entrenan los penaltis para marcarlos todos?
Bueno, pues entrenando y fallando también, al final llegará el día también en el que falle, pero bueno, yo estoy tranquilo, tengo la responsabilidad esa ahora mismo y la quiero asumir. Yo creo que al final son cosas que se hacen entre semana también, cada uno tiene su papel y ojalá pueda seguir metiéndolos.
Oyarzabal n'ha transformat 16, el 16 que ha xutat com a futbolista professional. Em sembla una estadística brutal, eh? Ramos venia de fer 25 consecutius, però aquesta d'Oyarzabal no és dolenta. Estem molt pendents de l'Argentina. El Sergi Andreu té un ull i una oïda posats a la bombonera, perquè en uns minuts ha de començar un Boca-Newell's de la Copa Argentina, que des d'aquesta setmana es diu Copa Diego Armando Maradona, i evidentment que li faran el seu homenatge el dia que Messi també s'han recordat de Maradona ensenyant una samarreta de Newell's. Ara recuperarem el fragment del Tot Gira que explica quina és exactament aquesta samarreta, d'on surt, però vaja, ha estat un dia profitós per al Barça, perquè ha fet un bon partit contra l'Osasuna, ha guanyat 4-0, i m'agradaria començar preguntant-vos amb què us quedeu del partit d'aquest migdia al Camp Nou, amb la dedicatòria de Messi a Maradona, amb el partit que ha fet Messi, que no ha estat gens malament, amb el golaç de Griezmann, amb Braithwaite i el seu gol, amb veure Pedri de mig centre al costat de De Jong, que a veure, Uri, comença tu.
No, home, si m'he quedat amb alguna cosa, amb la dedicatòria de Messi. Abans del partit jo estava pensant, aviam, Messi havia de fer alguna cosa, i tenia curiositat per saber què faria si feia un gol. I la veritat és que ha tingut una idea molt bona, i que evidentment ha donat la volta al món.
Sònia.
Per no repetir amb l'Oriol, perquè a mi també m'ha cridat força l'atenció, l'encaix de Griezmann, perquè per fi ha pogut jugar on probablement ell demanaria si hagués de fer la carta als Reis, de mitja punta, amb davanter centre per davant, que li, diguem, que li faci feina amb els centrals, i amb Messi a la dreta, i ha respost. També és cert que no és el primer cop que hem pensat que per fi li hem trobat l'encaix, i també és cert que Koeman ja ha deixat clar que és una decisió pel tipus de partit que s'esperava, és a dir, que no sabem si Braithwaite tindrà continuïtat a la posició. I com que vosaltres no hi, segurament no hi heu pensat, jo sí que hi he pensat, que el gran perjudicat d'aquest encaix de Griezmann és Dembélé, perquè si Messi torna a la dreta és evident que Dembélé es queda sense lloc.
No et preocupis,
que hi haurà partits per tot, no?
Jo, tenint en compte el que ha dit Koeman...
Sí, no et preocupis.
Però, clar, també és una llàstima per Griezmann, perquè clarament aquí és on es troba més còmode. No? Amb un davanter centre per davant.
Sí, avui ha quadrat tot. Sí. Que seguim amb la ronda o entrem al tema?
Podeu repetir, eh? No cal ser...
No, però així destaquem coses diferents.
Originals. No? Com vulgueu.
La costa.
No repetiré, però aniré en part en la línia de la Sònia, tot i que de manera més global. Jo, que altres dies he estat molt crític amb la... Per mi, poca capacitat de correcció des de la banqueta, algunes lectures des del meu punt de vista, no sé si deficients, però com a mínim que jo no he entès. Avui crec que Koeman ha llegit molt bé el partit, crec que ha trobat solucions que jo no m'esperava, és a dir, no hagués dit mai que Braithwaite jugaria de nou, tampoc, i no crec que hagi estat determinant, però tampoc hauria apostat per Pedri com a mig centre, i la qüestió és que ell ahir va dir que volia que el ritme del partit fos viu, que era un dels dèficits del Barça quan atacava equips en bloc baix, i jo crec que avui ha estat ben llegit i ha estat ben executat. Per tant, no ha estat un festival de futbol, però crec que, tenint en compte les deficiències d'on venien tant l'equip com l'entrenador, jo crec que avui és molt bona nota per
tots. Ricard, tu creus que Braithwaite tindrà més espai del que ens imaginem tots plegats?
Mira, Koeman és que és tan clar a les rodes de premsa, jo crec que l'hauria de tenir, però és tan clar a les rodes de premsa que ha deixat i ha insistit tant en que era una cosa específica, com dient no us animeu per aquí, que crec que anirà a poc, però et dic algunes coses. Mira, per resumir, per lligar-ho tot, molt d'acord amb la Sònia, per mi la nova expressió de Griezmann crec que és el gran titular del partit, perquè ja no és com ha jugat, i és veritat que ha tingut l'escenari tàctic que millor li va, sinó és la sensació d'alliberament que jo li he notat. Jo no sé què ha passat. És veritat que els dos partits, tant a Kiev com a avui, ha jugat amb davanter per davant, però s'ha sentit molt còmode. Després, el que diu el Costa, a mi m'ha impressionat com ha llegit Koeman el partit, perquè jo no podia imaginar que l'Osasuna defensés en línia de 5, ho fa molt poc, no em podia imaginar que l'Osasuna tingués un bloc tan baix, i Koeman, no sé on ha trobat les informacions, però ha estat molt a la guai durant tota la setmana, perquè s'ha dit a Pamplona que l'Osasuna havia entrenat per fer línia de 5, i a més ha confirmat que s'ho esperava. I l'altra cosa, sobre el tema Braithwaite, he pensat molt que no sigui que Henrik Larsson passigui Koeman, amb la idea de dir posa un nou, que jo això ho he fet, posa que jo he jugat allà, que jo he fixat centrals, que fins i tot diríem que hi ha una Champions a la final a Sant Denis on això té sentit, tenim molts jugadors de segona línia. No sé quina influència pot tenir Larsson sobre Koeman, però si algú allà dintre coneix perfectament els beneficis de jugar amb aquest nou, per ell, però pel que pot guanyar la resta de davanters, és Larsson. I l'última, els descansos de Messi. O sigui, ja sé que ja ens ho sabem, això, però cada cop que descansa, arriba un Messi... Jo el faria jugar un partit cada dos.
O sigui dimecres que descansi, un dia.
Descansi, i que torni el cap de setmana.
Que viatgi.
Ara,
dir-li
molt avui i demà que bé que ho ha fet. O sigui, que com ha guanyat amb el descans, que bé ha estat de cap, quan ha volgut desequilibrat, quan ha arribat a posicions de rematada, ha rematat. Tothom ha jugat més còmode al seu voltant. O sigui, fer-li entendre que el que ha fet avui és molt important i que hem vist el millor Messi. Si algú és capaç d'aconseguir això, el Barça sortirà guanyant, primer perquè els dies que no jugui Messi, la resta guanyaran autoestima, com a Kiev, es reforçarà la idea col·lectiva, sortiran versions individuals millors, i quan Messi les reculli trobarà els seus companys molt millorats, no cohibits a vegades com quan juguen amb ell, i a ell amb la millor versió. Jo crec que aquesta és una de les claus de la temporada, i millor que Koeman no ho sabrà gestionar.
És que... Crec que el Xavi ho ha dit a la tarda a la TDT, el partit d'aquest dimecres vinent és encara més intranscendent que el de Kiev. A Kiev et jugaves una mica més que no pas ara, perquè ara, facis el que facis, si la Juve guanya el seu partit, on et jugues la primera posició és a l'última jornada, no? Per tant, seguint el pensament de Koeman, aquest dimecres hauria de fer el mateix que va fer la setmana passada. El que passa és que no sé fins a quin punt Messi pot encaixar dos partits de Champions quedant-se a casa, no?
Però més enllà de quin sigui més intranscendent, que aquí podríem estar donant voltes una estona, és que si la setmana passada a Kiev te n'has sortit amb un equip, diguem, de circumstàncies, per què no ho pots fer a Budapest?
És que no es tracta tant de fins a quin punt el necessitis tu a ell, sinó fins a quin punt ell necessiti jugar o no.
Clar, no, sí, estem d'acord, i és més... Avui, quan anava a votar el millor jugador del partit a la TDT, he tingut la temptació de votar Messi, eh? El que passa és que estem tan assedegats de bons partits de Griezmann que avui ha fet una actuació rodona i no he tingut... Al final l'he tirat per Griezmann, però el partit de Messi és un espectacle.
A veure, ara saludarem la Marta Carreras. Marta, ets aquí, eh?
Sí, sóc aquí. Bona nit, què tal?
Però deixeu-me passar per la Bombonera, a Buenos Aires, i tenim el Joan Biosca, que està seguint de molt a prop. Nosaltres ara punxarem Ràdio Continental i el Joan Biosca ens explicarà en què consisteix l'homenatge que entre Boca i Newell's fan a Diego Armando Maradona, avui que juguen a la Copa Diego Armando Maradona, i crec que és el primer partit de Boca i de Newell's després de la mort dimecres de Diego Armando Maradona. Joan.
Sí, bona nit, així és.
Això ja comença, eh?
Sí, s'ha establert al llarg de la jornada d'avui de la Lliga Argentina un protocol amb el qual s'homenatja a Diego Armando Maradona. Surten els jugadors a la gespa, que és el que està passant ara, vestits amb una samarreta simulant de la selecció argentina, amb el número 10, amb Diego Armando Maradona amb un logotip, i al centre de l'estadi es posa un altar amb una fotografia d'El Diego, com el coneixen aquí a Diego Armando Maradona, patonejant la Copa del Món del Mundial del 86, i després es fa volar un estel en homenatge a la...
A veure què...
Barlete...
Potser un moment Radio Continental, sí. A veure com m'explica.
La Bombonera quisiera estar explotada para despedir a su Dios, pero esta pandemia se llevó todo.
Aquesta cançó, Costa, és de Mano Negra? Entre
elles... qui m'agafes?
Ja el no consultes com a expert musical, eh? O sigui, la cosa ha agafat consistència.
Aquesta, jo, la que sé de Mano Negra és la de Santa Maradona, però diria que no era
no
aquesta.
No era aquesta. Compte que tenim un altre expert musical a l'estudi, el Sergi Andreu, que ens diu, no és Mano Negra, és Manu Chao.
Manu Chao.
Molt bé, Sergi. No. Jo d'expert musical, res.
Manu Chao era el líder de Mano Negra.
Sí, per això. A veure què diuen a Radio Continental.
Maradona para él. Sí, para él, para el 10. Para Diego. En plena Bombonera.
Bombonera es buida, evidentment.
La foto tradicional.
Pels efectes de la pandèmia.
Y después lo que será el minuto de silencio, Santi.
La verdad que es emotivo, hay silencios que hablan, que dicen realmente mucho. Es de esperar el primer homenaje de Argentinos Juniors, es de esperar el homenaje de Boca, lo que hizo Boca en las redes sociales encendiendo la luz del palco.
Joan, sí. Ja ha passat una miqueta la voràgine dels primers dies, entenc, a l'Argentina, amb tots els homenatges a Maradona, o encara el ritme és tan alt?
No, jo crec que de la mateixa manera que va ser, i em perdonareu, un subidón brutal i que es va desmadrar tot, va baixar amb la mateixa intensitat. I enterrat Diego Armando Maradona als afores de Buenos Aires, en un cementiri, el que està passant ara és que la gent està fent una catarsis més interior i, sobretot, més... mireu, ara, per exemple, us puc explicar que jo tinc davant meu un cartell, aquí on sóc, a Buenos Aires, que diu adiós, i es veu Maradona aixecant els dos braços, vestint la samarreta de la selecció. Estan per tot arreu, els cartells. Aquests, i després un que diu amor eterno, i es veu a Maradona, molt més jove, abraçant els seus pares. Jo crec que aquesta catarsis durarà, o que aquesta vetlla durarà bastants dies, però s'està realitzant d'una forma molt tranquil·la, que contrasta amb el que va passar a la Casa Rosada. Jo he vist imatges de Nàpols d'aquestes darreres hores i hi ha més fervor al carrer a Nàpols que aquí. I això m'ha cridat molt l'atenció.
S'ho van gastar tot el dijous.
Sí, és que encara cueja políticament, a nivell sanitari, pandèmia, la multitud, i després ja tot el capítol judicial, perquè ha parlat en aquestes darreres hores el metge de Diego Armando Maradona, el neurocirurgià que el va operar, i ja l'han imputat, i ja la fiscalia de la zona on va morir Maradona, a la ciutat de Tigre, ja està fent tota una investigació, i ha parlat ell dient que Maradona era ingovernable, indomable, i que si Maradona no es volia tractar i no es volia prendre els medicaments, no es podia fer res.
Hi ha quilombo, això, sí.
Sí, ha deixat entendre que Maradona estava molt deprimit feia un temps, va empitjorar quan van morir els seus pares, que van morir bastant seguit, i que fins i tot li va dir, en el metge li va dir, hasta dónde quieres llegar con todo esto, com dient, jo ja no vull fer res més.
Uri, què volies dir?
Sí, una curiositat, ara que comença un partit entre dos equips de Maradona com Boca i Newell's, ahir a tarda un equip com el Sevilla va guanyar el camp del Huesca a la nit. L'últim equip que va entrenar Maradona, Gimnàsia, va guanyar un partit contra Pronòstic a camp de Vélez. Avui ha guanyat el Barça, Osasuna. I ara el Nàpols ha guanyat 4-0 a la Roma.
El Nàpols, que avui jugava amb una samarreta que intentava recordar, tot i que a mi em feia l'efecte que no recordava molt Sembla més la de l'Espanyol d'aquesta temporada que no pas la de la selecció argentina, però l'intent era aquest i el simbolisme era aquest, evidentment.
I tots els exequips de Maradona han guanyat. I Argentino Juniors em sembla que juga demà.
La cançó que escoltàvem de Manu Xavi, que teníem punxada a la Bombonera, es diu La vida tómbola, m'indica el Sergi Camps. Si jo fora Maradona, viviria como él, porque el mundo es una bona... que seria flor de piel, diu la cançó. Avui Messi, ja sabeu que ha recordat la figura de Maradona després de fer el 4-0 ensenyant una samarreta a Newell's, a l'època que Maradona va ser jugador de Newell's, als 90 abans del Mundial dels Estats Units, i al tot gira hem parlat amb el secretari de la junta directiva de Newell's actual, Juan José Consina, i els he explicat exactament l'origen de la samarreta que ha ensenyat avui Messi per recordar Maradona.
És la camiseta que Diego Armando Maradona usó en el partido contra Emelec de Ecuador y convirtió un gol con la camiseta de Newell's. Es esa misma camiseta la que tiene Lionel en su poder.
O sigui que la samarreta que havia ensenyat Messi la va utilitzar Maradona en el seu primer partit contra Newell's, contra Emelec, que era un amistós, ho ha explicat el Jaume Ramon durant la Transmi, a la TDT d'avui. Es coneixia aquesta història, Joan, a l'Argentina, que la Maradona li havia obsequiat a Messi amb aquesta samarreta tan especial per als dos?
No. I, de fet, ha sorprès moltíssim aquest gest de Leo Messi. Ha generat un èxtasi, una explosió de felicitat i de... m'atreviria a dir un orgasme mental molt fort. He fet molt zapping en aquestes darreres hores, ràdio, tele, i la unanimitat és total. Fins i tot els periodistes que són de Newell's no s'ho podien creure, creuen que és un gest de Leo Messi d'agraïment, que era esperat, tothom esperava que Messi faria alguna cosa, però potser més a les xarxes socials, alguna qüestió més virtual, i quan han vist, s'han assabentat d'aquest gest de Messi portant la samarreta de Newell's, doncs ho han valorat moltíssim, i fins i tot molts sorpresos, no sé si ho heu comentat o no, pel fet de les marques, Nike, Adidas, etc. Algun, fins i tot analista esportiu, ha fet una anàlisi dient que és un homenatge a Maradona, però potser també és un gest de rebeldia de Messi contra el Barça per tot el que ha passat.
Sobreinterpretem a Messi. Ens passa aquí i els hi passa allà.
Exacte.
Joan, gràcies, bona nit. Per cert, ha començat ja el partit de la Bombonera o això s'endarrereix pels homenatges?
Ha començat.
Ha començat, eh? Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
A la resta, que us ha semblat el detall de Messi? Suposo que ningú no ha pensat que era un missatge que no, buscava no. La crítica al Barça.
A mi m'ha sorprès... m'ha sorprès d'inici, però és cert que si anem enrere amb els dies en què Leo Messi ha volgut tenir detalls, d'alguna manera... els dies que ell ha marcat en el seu calendari com a importants, i òbviament avui per ell era important, és cert que ell arriscava, perquè primer de tot havia de marcar, i aquesta temporada no està tan assegurat com en d'altres ocasions. Però un cop ha marcat ha aconseguit una altra fotografia icònica amb el punt just d'homenatge, i no és la primera, perquè si recordeu, per exemple, el Bernabéu ja ha tingut un parell de gestos després de fer gols, on es veu que ho pensa prèviament, que no se li acudeix, no se li acut en el mateix moment que marca, doncs, i ara què faig, sinó que ell ja ve pensat de casa i trobo, no sé fins a quin punt això ho ha pensat ell sol o algú li ha assessorat, però si en tot cas l'han assessorat molt bé.
M'ha semblat maco a la resta?
Molt, jo crec que és molt natural, si ell té aquesta samarreta que li va donar Maradona i la tenia... Vull dir, segur que durant aquells dies ha pensat què puc fer, però si tens aquesta samarreta de Maradona, és el més natural, el més senzill i el més maco, també.
Tu que ets un maradonià incontestable, Ricard?
Doncs sí, la veritat és que m'ha fet més il·lusió cada cop que he anat descobrint més detalls, no? Això que explicàveu ara, que hem sentit el tot gira, la imatge de Maradona també amb un gol que va fer... amb Newell's, també amb les mans cap amunt...
Era aquell dia.
Sí, però vull dir, veure que la celebració era aquella, no? O sigui, que això ha anat... Vaja, jo he anat descobrint, com deia la Sònia, cada cop tenia més matisos o tenia més coincidències. Bé, tot això reforça, diríem, el simbolisme. Després veure que el gol s'assembla molt, no?
És el bé, dia, el Messi la clava amb l'esquerra, que és la seva, i Maradona amb la dreta, amb
sí,
menys potència, vaja, potser.
Sí, frontal
de l'àrea.
Diagonal, sí. que remata, diríem, creuat, a mitja alçada. Bé, això no crec que ho hagi
escollit. S'assembla sense ser calcat, sí.
però bé, és que jo crec que de Maradona va ser l'únic gol que va fer amb la dreta, eh? I que demanar-li a Messi això avui ja era massa. Però vull dir que sí, que hi ha una connexió especial entre tots dos i que gairebé diria que màgica.
A veure, Marta Carreras, l'Englet com està? Perquè l'han hagut de substituir, s'ha rebrincat el turmell a la segona meitat, feia cara de dolor. Abans d'acabar la TDT ja deies que no semblava greu, però que volien esperar-se unes hores, tenint en compte el precedent de Piqué. La informació sí que tenim quadra aquesta hora, eh?
Exacte, sí. Diguéssim que la idea és aquesta, que està millor o que sembla millor del que en un primer moment, quan l'Englet abandonava el terreny de joc, que ha marxat coix, agafat amb els doctors per l'espatlla, amb cara de dolor, doncs semblava, ja ha entrat també el doctor Costa dient que amb ell el seu clínic li havia semblat des del primer moment que no era gran cosa, i de fet el doctor Til en el primer diagnòstic en calent doncs pensen que senzillament ha sigut una torçada, demà li faran més proves per saber si pot haver-hi alguna afectació, però com hem explicat just a l'acabar el partit, no sembla res greu. El mateix Koeman ha dit en roda de premsa que és dubte pel partit de dimecres, però per tant això ens situa una mica el que ara mateix es pensa des del vestidor, que és que es podria perdre el proper partit, però contra el Cádiz ja hi podria ser, tot i que, si us hi heu fixat, jo m'he quedat en dues coses del Barça. Una, no hi ha comunicat. En Piqué sí que n'hi va haver. Han dit que esperaran les proves de demà.
Sí.
En Piqué van fer el comunicat en calent. Sí, i Koeman, sí, a la roda de premsa, ha dit dues vegades parece que no es nada, parece, recalcant molt el parece, i mañana veremos amb les proves. Per tant, jo crec que aquí s'han volgut curar una mica amb salut amb el primer diagnòstic dels metges a l'espera del que passi demà.
Molt bé, Marta, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Àlex Dalmas, ets aquí, eh?
Sóc aquí, bona nit.
Què t'ha semblat a tu el gest de Messi amb Maradona? Eres molt de Maradona, tu?
Sóc més de Messi, però òbviament s'ha de ser de Maradona. S'ha de ser, i molt bonic, molt bonic. Sí, sí, la veritat és que, com deia la Sònia, té tota la pinta de que estava pensat i està molt ben pensat, em sembla fantàstic.
Del partit d'avui del Barça contra l'Osasuna, sobretot et quedes amb aquesta posició de Messi oberta a la dreta, que creus que pot tenir futur?
Sí, perquè, bé, crec que era el primer club de la mitjanit de la temporada, o el segon, que vam parlar de la posició de Messi, i crec que coincidíem tots bastant que amb un Messi centrat l'equip funcionava millor. Continuo pensant el mateix, eh? Crec que l'equip és més equilibrat amb Messi per dins, tant en atac com en defensa. En part perquè, bé, a mi m'agrada molt el futbol d'extrems i crec que amb extrems funciona millor l'equip. Però és cert que m'esperava un Barça més fluid quan tingués amplitud. Amb la qual cosa, crec que la situació de buscar a Messi obert a la banda dreta li pot anar molt bé a l'equip davant de blocs baixos, com el d'avui, davant de contextos determinats.
Blocs baixos són equips que defensen a prop de la seva àrea.
Exacte. Quan hi ha molta densitat per dins, Messi, a l'equip li costa trobar Messi. Efectivament, és a dir, el millor escenari per trobar Messi sempre és a dins, i si pot ser en blocs baixos també trobar-lo dins, molt millor, però l'equip no li està funcionant, amb la qual cosa em sembla cobrir-lo a la dreta em sembla una bona alternativa. Té una gran avantatge, que és la participació, també un gran dèficit, que és que els equips et poden sortir molt fàcil per l'esquerra. Avui a l'Osasuna pràcticament un 40% del seu joc ha sortit per allà, amb la qual cosa jo crec que partits grans Messi no pot jugar a la dreta. Partits on els rivals et deixin espais, Messi crec que ha de jugar a dins, però davant de context com el d'avui i fins i tot a trams de partit pot ser interessant. Això sí, l'invent només funciona amb un nou fixador, amb un Bradwood, com hem vist avui, eh? Si és un Messi a la dreta i Griezmann de nou, jo crec que no, l'efectivitat no és tal.
Per què no? Per què no?
Bueno, perquè al final necessites algú que fixi, és a dir, no necessites un que... Necessites tenir l'espai que ocuparà finalment Messi lliure. I això només s'aconsegueix si hi ha algun nou que diguéssim que copsi l'atenció dels dos centrals. Avui jo crec que Bradway ha millorat a Messi i ha millorat a Griezmann, perquè li ha donat espais, no per la seva qualitat individual, que ja sabem que és limitada, sinó per el rol que ha jugat, que ha jugat de fixador, que ha tirat a l'espai, que ha estat molt dinàmic. Crec que en aquestes situacions és interessant que Messi pugui partir des de la dreta, perquè després hi ha un factor, i vaig a la frase aquella que va dir Dani Alves, i és que Messi necessita sentir-se partícip del joc, amb la qual cosa, quan passa molts minuts sense participar, i això li estava passant en algun context, Messi ja no està tan actiu. Davant de l'Atlètic de Madrid, a la primera part, només va tenir 32 intervencions, i estem parlant d'un equip compacte, eh? Avui n'ha tingut 48, són bastantes més. Jo crec que és una bona alternativa per segons quins escenaris.
Clar, Àlex, perdona que t'interrompi, és que aquí volia anar a parar jo. Messi és delicat fer-lo jugar de nou, i és delicat fer-lo jugar a la banda si no l'actives. És a dir, quan ell ha jugat de nou, no ha fet de nou perquè s'ha avorrit i se n'ha anat a buscar la pilota molt més enrere. I en molts partits en què l'entrenador, no només ara Koeman, sinó abans, no sé, crec que des de l'època del Tata, quan l'entrenador ha volgut obrir-lo a la dreta per no generar més trànsit al mig, la cosa depenia de si Messi tenia entrada en joc o no. Avui ja ha entrat molt estant a la dreta i ha estat més o menys fixa. Però si no, jo tampoc estic segur, vaja, jo tinc bastants dubtes que aquesta posició habitualment et rendeixi, et surti bé. Avui he anat de conya perquè a més han trobat aquesta diagonal amb Griezmann, que ha estat una mina. Però jo no hi confio gaire, la veritat.
Ricard, tu com ho veus?
Jo crec que com diu l'Àlex, ja no és Messi, és que és tot el que genera el context. O sigui, amb un davanter, com explicàvem abans, referència que aixafi els centrals, que els estiri, que generi espais entre línies, Messi se sent còmode. Griezmann també, perquè mentre Braithwaite distreu, ell pot anar picant aquestes desmarcades que les fa com ningú. Avui les ha coordinat bé amb Messi. Messi i Griezmann necessitaven algun codi que els ajuntés, que els unís, i avui l'han trobat. I per tant, quan Messi troba una complicitat amb Alba, la 18, amb Luis Suárez, doncs les descàrregues de Suárez per les seves diagonals, per exemple, amb Alves, la Nori aquella que feien, que anaven rotant mentre anaven combinant. És a dir, ell es mou molt per automatismes, amb segons el futbolista que actua. I amb Griezmann no en tenia cap. Avui n'ha descobert un parell, la de la diagonal i la combinació, la diagonal de Messi i la de la diagonal de Griezmann a l'esquena del central, que Messi l'alimentés. I clar, si podem veure el millor Griezmann amb un nou, si podem veure el millor Messi amb un nou i amb Griezmann desapareixent d'aquella zona. Jo crec que el Barça de cop i volta ataca millor. Ara bé, com diu l'Àlex, això no val per tots els partits, perquè l'equip s'ha d'estructurar defensivament, i avui Braithwaite s'ha fet un fart de dir no et preocupis que ja hi vaig jo. Però el desgast defensiu de Braithwaite a una banda i a l'altra, quan Messi, diríem, es despenjava...
Però Braithwaite està per això, també. O sigui, contra la Juve, està jugant la primera plaça de grup perquè, mira, no t'ha anat bé a Hongria i ells guanyen el Dinamo de Kiev i el partit és transcendent al Camp Nou, eh? Si Messi està més còmode a la dreta, tenint un nou, Griezmann a la mitja punta, doncs que Braithwaite faci quilòmetres, tu, que no sé si...
El que passa és que,
millor a fer.
El que passa, Xavi, és que no sempre hi arribes, a tancar la banda. Clar. El que no pots és estirar, acabar l'àrea, i quan l'equip rival fa la transició o surt, arriba a la banda. O sigui, una cosa és que hi arribis puntualment i una altra cosa que hi puguis ser. Per això jo, una mica a la línia d'Àlex, sí que és veritat que el Barça ha trobat una solució per partits concentrats a l'últim terç de camp. Però això jo crec que no li val al Barça per partits importants.
Però escolteu, si la cosa ha d'anar perquè Messi jugui aquí, no es pot trobar un encaix des del mig del camp i no des de Braithwaite, perquè vaja, això ho havia fet els últims lustres, ho ha fet Rakitic. Vull dir, que ja entenc que Messi és un problema quan no tens la pilota, però jo crec que tampoc ha de ser tan difícil. És que a vegades... Jo mateix m'hi trobo pensant coses com si necessitéssim antídots per...
Doncs és la clau de la temporada, Jordi. De l'evolució de l'equip, per mi, ja fa dies que en parlem, és trobar l'encaix a Messi.
Però des del meu punt de vista, molt més en clau ofensiva que no defensiva, és a dir...
En tots els àmbits, diria.
Jo per això crec que ha de ser una alternativa, eh? Jo no tinc clar que Messi se senti més còmode a la dreta. Messi se sent còmode participant del joc. Clar. Està clar que des del sector dret, i això ho pot trobar a vegades des de la banda i a vegades des de dins. El millor escenari, crec jo, que és quan el Barça és ample i pots jugar amb extrem i pots trobar Messi, però no sempre passa. I com deia el Ricard, quan hi ha molta densitat allà, clar, és que jugar de mitja punta i jugar de fals extrem, a l'equip et troba molt més fàcil de fals extrem. I jo crec que hi ha vegades que aquí Messi ho agraeix, tenint en compte que, com dèiem, no? Defensivament jo crec que no és assumible. Per tant, ha de ser situacions on tu puguis assumir el cost de que per l'esquerra et sortiran, i et sortiran fàcil.
Uri, tu com creus que veurem més Messi d'aquí a final de temporada?
Aviam, jo on més hem vist Messi al llarg de tots aquests anys és a la banda dreta, més cap al mig. Jo no crec que estigui incòmode jugant a la banda dreta. I jo crec que el dibuix d'avui el veurem molt més del que ens pensem.
Sònia.
Jo només recordar que, per exemple, a Turí també vas guanyar fent un gran partit i no feies la disposició que tenies avui. El que vull dir és que Messi també ha fet bons partits des de mitja punta.
I fins i tot aquell dia... La Sònia ja està reclamant espai per Dembélé.
No, però fins i tot aquell dia... És que recordo que aquell dia a Turí Griezmann va fer també un bon molt partit. Bon partit, malgrat sí, que aquell dia no va marcar.
És que per mi la diferència és equips tancats o equips amb espai.
Clar, és que no tots els dies et trobaràs l'Osasuna, que també
hem
de recordar que era l'Osasuna. Vull dir que no crec que avui haguem trobat... Jo ho deia al principi, per mi el sistema d'avui afavoreix sobretot Griezmann, però clar, també et penalitzen algunes altres àrees, i una d'elles és que, òbviament, és el que dèiem, que és cert que l'equip necessita un nou, però baixes la qualitat si juga Braithwaite respecte a si juga...
Si fa un gol per partit, a mi m'és igual baixar la qualitat.
Per això Koeman volia Lukaku.
Sí, clar. El més important, però, una mica en la línia del que diu la Sònia, és que han passat dos mesos i hem trobat dos partits amb idees diferents tàctiques que Koeman ha aconseguit que l'equip es trobés molt còmode i rendís a bon nivell, que és Turí i avui.
I això és bo?
Idees molt diferents. Jo crec que tan... sí. Quan heredes un petit Frankenstein és molt bo. Una altra cosa és que tu dissenyis una plantilla i un projecte i un rumb, però quan tens la plantilla que tens has de ser adaptable, perquè el que no et valdrà és amb un pla, perquè tens jugadors que no serveixen per jugar a tot arreu, ni futbolistes que poden jugar junts en totes les circumstàncies, i el Barça ha de ser especialment llest d'aprofitar el que té, depenent del que necessiti.
I a davant, només una cosa, que a davant Koeman pot inventar el que vulgui, perquè on no pot inventar, o vaja, els invents els ha de fer de manera obligada és a darrere. Clar, si des de davant pot provar el que vulgui, a darrere té el que té, i aleshores sobre això ha de fer una defensa cada setmana.
Una última jugada per analitzar d'aquest Barça 4 o Osasuna 0. El gol de Coutinho, el 3-0, on el brasiler ha rebut de Griezmann, que estava més avançat que l'última defensa de l'Osasuna durant la TET. Hem debatut si hi havia fora de joc de Griezmann o no. L'últim a tocar ha estat un defensa de l'Osasuna, Roncaglia. Hem consultat amb l'estament arbitral, hem analitzat conjuntament la jugada i el veredicte és que no és fora de joc de Griezmann. No és fora de joc de Griezmann. Per què? Perquè l'acció de Roncaglia és voluntària, és un refús voluntari, que té la intenció de refusar la pilota i té la desgràcia que la pilota va parar a un rival que està més avançat, que en aquest cas és Griezmann. Si la jugada fos en comptes d'un refús voluntari de Roncaglia, una passada de Braithwaite que toca de manera fortuïta en Roncaglia i acaba a peus de Griezmann, que està més avançat, doncs sí, seria fora de joc. Però el matís és si hi ha refús amb acció voluntària o si el refús és fortuït o producte de desviar una centrada.
No sé, la de Haaland de l'altre dia, Xavi, també la van interpretar d'aquesta manera.
Com avui, sí, com avui. Sí. Vaja, són matisos del reglament, però en jugades com la d'avui o la de Haaland de dimarts a la Champions, la posició més avançada del davanter no el penalitza. Que quedi clar. Àlex, bona nit, gràcies.
Bona nit, abraçada.
No marxeu gaire lluny, la resta, perquè tenim preparada una festa d'aniversari.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues.
Al Club de la Mitjanit.
Vaig trobar-les un matí.
A Catalunya Ràdio.
Sobre el marbre de la cuina. I cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 79.713 79713 de la sèrie 12012.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un SuperSou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit.
I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, el Ricard Torquemada, la Sònia Germà i el Jordi Costa. Estem acabant de preparar una festa d'aniversari, però abans. El Ricard Torquemada ha explicat avui a la TDT que Quique Setién ja ha iniciat el tràmit per presentar una demanda contra el Barça pel seu acomiadament, que entenem que el tècnic càntabre considera improcedent. També ha explicat que els ajudants de Setién, Eder Sarabia, Joan Pascua i Edu Soto, van estar a punt d'incorporar-se fa només uns dies al futbol base del Barça per reclamació del club, però que finalment han tancat la liquidació. Entre uns han cedit una mica i entre els altres han cedit també una mica i ho han solucionat així. Més o menys és el que has explicat aquesta tarda a la TDT, eh, Ricard?
Això mateix. Fran Soto, no es diu?
Fran Soto. He dit Edu Soto i Edu Soto era un... Porto uns dies. Còmic. Era un còmic. Fran Soto. Fran Soto, Joan Pascua i Eder Sarabia, que els van cridar perquè s'incorporessin al futbol base. Al final s'ha evitat aquesta situació una mica rocambolesca.
I s'ha resolt aquesta setmana. El cas de Quique Setién va tirar endavant el tema als jutjats.
I en el cas de Quique Setién es resoldrà el tema als jutjats. A la resta, que us sembla veure? La secció sindical del Club de la Mitjanit la representa la Sònia Germà. Sònia.
No, això ja ho vam parlar en el seu moment, que fa lleig això que li va fer el Barça als ajudants de Quique Setién, perquè és evident que ells formen part d'un cos tècnic del que ve amb Setién i que era una jugada per forçar aquesta negociació final, no? Bueno, és que, clar, és que a mi, respecte a aquest tema, crec que el Barça no va actuar bé i que demostra que és que el Barça no tenia un euro a la caixa i que va fer el que va poder per intentar estalviar-se calés. Després, respecte a la demanda d'aquí de Setién, em sembla que és del tot respectable que ell cregui que se li ha de pagar fins l'últim euro que té el seu contracte, i segurament et trobaràs versions dintre del club que et diran que se'l va contractar per una feina i que es podria arribar a qualificar en el resultat de no aconseguida. Però vaja, és que ell està en el seu dret, i després és cert que hi ha hagut altres entrenadors que han passat pel Camp Nou i que probablement tenien, diríem, més força moral per reclamar tot el contracte, com és el cas de Valverde, i va decidir perdonar un any. Però és que això és una decisió absolutament personal.
La patronal, no tenim el vicepresident Borda, però tenim el Jordi Costa. Jordi.
No, jo en aquest cas no és ni patronal ni sindicalista, és que és un contracte assignat. El Barça aquí és víctima d'haver anat a buscar cuita corrent un entrenador quan ja havia fet fora l'anterior. Et trobes en aquella setmana que si Xavi, que si rumors de Pochettino, que si... Clar, quan vas a buscar Setién, una de dos, o poses pimienta o li compres totes les condicions a Setién. I la condició és aquest any i mig, i amb el que podríem discutir, perquè l'altre dia ho parlàvem amb la Sònia a la redacció, és si n'hi ha un mes d'opcional, que aquí entenc que de cap manera li has de pagar. Això, una cosa és que siguis, que compleixis el contracte, i l'altra que siguis burro. I una és que Setién reclami els seus drets i l'altra és que demani el que de cap manera es mereix. Però ja no entro ni en els mèrits contrets en la feina que li van encarregar. Ara, les formes, tot i que el Barça està molt malament de calés i va retallant d'allà un pot, a mi em semblen lletges, la veritat. Jo crec que ens ho hauríem d'estalviar. I el que em crida més l'atenció és el que ha explicat el Ricard de la visa d'incorporació dels tres assistents per part de la gestora, ja, ni tan sols per la Junta de Bartomeu. No sé, tot plegat jo crec que és bastant poc elegant, però suposo que són els temps que vivim.
A veure, ara sí, és moment d'anar de festa d'aniversari. Avui fa 121 anys que es va fundar el Barça. Tots ens queda una mica lluny, però cada 29 de novembre és una data especial. Si us pregunto, si recordeu què fèieu fa 21 anys, i on éreu, qui ho recorda?
21 anys?
21 anys. El dia que el Barça feia 100 anys.
El Barça va perdre amb l'Atlético, sí, aquell dia, potser? Sí.
Jo estava fent la TDP, que no era TDP, però estava a la sala d'imatges amb Carles Domènech.
Va perdre amb l'Atlético, sí, senyora.
Sí. Jo estava treballant al diari Avui i era a l'estadi.
Uri?
Jo, en Mundo Deportivo, i era a l'estadi, també. Jo
feia d'aficionat també a l'estadi, va marcar Hasselbaink de penal, un 0-1, que sempre relacionava amb les celebracions, amb els resultats, amb els partits.
Sí, sí.
Era l'època dels novembres negre de Van Gaal.
Sí.
Això mateix, és veritat. No me'n recordava, novembres.
Era la temporada que va acabar sense res, que va marxar amb Van Gaal, 99-2000.
Però una gran samarreta aquella temporada.
Molt maca, la del centenari. Sí,
de fet, no sé, si no em falla la memòria, l'estrenaven aquell dia. No, ara no sé
no
si l'han portat de la temporada.
O... Jo diria que l'han portat tota la temporada, però no estic segura.
És un dia que va acabar amb xiulada, no? O amb cadurada, o... Sí, perquè fan hal dimissió.
El Barça venia de mals resultats.
Va acabar molt diferent que el partit que es va jugar també al Camp Nou, avui fa exactament 10 anys, que estic convençut que tots teniu molt clar quin partit és, on era, on el vau veure i com el veu.
I a guardar-la. Com estem jugant? Com estem jugant?
I com estan patint els jugadors del Madrid, que només...
Com estem jugant?
I com estan patint els jugadors del Madrid, que només corren, semblen figurants d'una obra, que no tenen res a dir.
Amb l'esquerra mig del camp, cop de taló de Sergio Busquets, cop de taló d'Iniesta. Quin cop de taló de Sergio i d'Iniesta.
Un pitet gegant.
Pilota per Xavi. Els del Madrid estan que no saben, la veu enquadrada, no sap què han de fer.
I els queden 20 minuts.
El pilota per Vidal cap endarrere. Ha parat de ploure, però continuen enxupats.
Quin festival.
Ha parat de ploure, però continuen enxupats de lloguers.
Avui fa 10 anys del 5-0 del Barça de Guardiola al Madrid de Mourinho, un clàssic dels clàssics, per alguns, el partit més especial que han viscut mai. Aquest moment l'heu detectat, l'heu identificat?
Sí, el que narraven ara?
Sí.
Sí, aquell rondo gegant.
Correcte.
Sí.
Després del 4-0, minut sí, sí. 24-25 de la segona meitat, sí, sí, i el Barça es dedica a no atacar, sinó a ballar sobre el Madrid de Mourinho.
Jo és el record més gran que tinc a un camp de futbol. Jo no he vist mai un espectacle com aquell. No he tingut mai la sensació d'una cultura tan determinada, és a dir, que el Camp Nou s'aixequés per un rondo i no per un gol, que el Camp Nou ovacionés les passades en lloc de les rematades. O sigui, va ser com l'exaltació d'una idea, d'un pla, d'un estil, contra un altre molt diferent, on la gent esperava una passada més, gairebé no esperava un gol més. Després els gols van arribar perquè aquell dia tot feia baixada.
Fa unes setmanes recordàvem el Barça 4, Dinamo de Kiev 1, de l'any 93. Avui el 5-0 del Barça de Guardiola de Mourinho. Per la resta, qui guanya entre aquests dos partits?
Si jo hagués de dir el millor partit de l'era Guardiola, és possible que jo digués el Barça United de Wembley, perquè em va semblar millor partit perquè hi havia més rival. El dia del 5-0 em va semblar el millor monòleg de l'era Guardiola, perquè aquell dia el Madrid és que no va existir, segurament perquè el vas anul·lar tu, però que no va existir partit en cap moment.
Jordi.
És la sensació que vaig tenir,
Sí, jo estic d'acord amb la Sònia. Per mi, com a sensació de bacanal futbolística, tinc més la de Wembley, però és veritat que en aquell partit hi ha moments que el Barça sembla que no li vulgui fer més gols al Madrid, sinó que vulgui, com deia el Ricard, vulgui demostrar-li, no que li pot fer més gols, sinó que té una cultura, que la seva cultura futbolística és millor que la del Madrid. I en aquest aspecte, clar, per un 5-0, però és un partit històric.
Uri.
Aquell partit té molt especial, que és contra el Madrid, i que és contra el Madrid de Mourinho, i un 5-0 contra el Madrid, doncs sempre és històric. Però potser, com diu la Sònia, jo potser sí que estaria d'acord que el gran partit del Barça de Guardiola potser és la final de Wembley de 2011, per l'escenari que era, pel rival que era, i per l'extraordinària superioritat que va mostrar des del minut 90, inclús amb empat al marcador.
Ara em sorpreneu, Em sorpreneu aquesta unanimitat,
No, és que has quedat sol.
També hi ha el 4-0 a la final del Mundial de Clubs contra el Santos.
Sí, un altre.
Per mi això és un altre nivell, el Santos, aquell amb Neymar, no.
Però, escolta'm, el Madrid de Mourinho era un equipàs,
Sí, home, de fet, l'any...
Clar, és que...
L'onze de l'alegria, sí.
Clar, és que esborrar allò, clar, és que si li haguessis fet 5 al United el dia de la final... Aleshores, potser no... Clar, el partit del United, perquè tens la sensació que se't pot escapar i té un punt més, a banda que és una final de Champions, i evidentment és molt més transcendent. Però clar, és que el cop, que significa, des del punt de vista del context, tornem una mica al que és Maradona. Si tu agafes el partit i l'aïlles... Però clar, és que com venia el Madrid? O sigui, venia a destronar el Barça de Guardiola.
També pot passar, Ricard, que en aquest cas veníem també del 2-6 al Bernabéu.
Però per mi no hi ha color. Entre els
no, futbolísticament probablement no, però el que vull dir és que si tu t'agafes al que suposa aquell 5-0... Clar, emocionalment tu ja venies d'haver-los golejat la temporada anterior, no?
És que no es tracta de la golejada.
Dues temporades abans.
Però jo crec que no es tracta de la golejada, es tracta de la repassada.
Ja.
La superioritat.
Però amb el Dream Team passa una cosa semblant. També va guanyar el Madrid 5-0 amb un partit extraordinari i no se'l recorda com el millor partit del Dream Team, sinó que se'l recorda com el del Dinamo de Kiev, com ho vam parlar.
Els golejadors els teniu tots frescos, L'1-0 Xavi, aquell control el va fer volent o no?
Sí. Xavi ho fa tot.
Val.
El 2-0. Sí. El 2-0, Pedro.
Esteu molt llapafils, tu, amb el 5-0. Aviam si tot va passar per casualitat. No. Passava Xavi per allà, li va caure la pilota, els jugadors del Madrid van estar tots que no havien dormit.
Va ser un partidet,
D'aquell partit recordo que per mi el millor de llarg és Messi, curiosament no marca.
No, fa dues passades. A Villa, en el 3-0 i en el 4-0, i el 5-0 el fa...
Molt fàcil.
Jeffren.
Molt fàcil, el recordem tots.
Jeffren.
Hola, buenas.
Com estàs?
Bien, muy bien.
Ets de Croàcia.
Sí, aquí estoy metido en el slave, se dice el slave Belupo, y bueno, aquí están saliendo las cosas más o menos bien.
Encara jugues d'extrem?
Sí.
Com jugaves aquí fa 10 anys. T'hem trucat perquè avui, precisament, fa 10 anys del 5-0. T'ha trucat molta gent?
Bueno, más o menos, estas últimas semanas dos o tres, y después de acabar esta tengo otra, así que bueno.
¿Y has tingut contacte amb companys d'aquell equip, més enllà dels periodistes?
No, solo una vez con Vidal antes de que se fuera del Barcelona, pero no. Bueno, también con Xavi alguna vez, pero hace ya un año por ahí.
¿Qué recordas tú de la jugada del gol, del 5-0?
Hombre, lo recuerdo todo, la verdad que fue un momento... Muy bonito para mí, porque no me esperaba jugar, faltando ya muy poco tiempo en el partido y que Pep me metiera. La verdad que fue espectacular. La jugada, pues ya me dirás tú, no me esperaba llegar yo, sino que pensaba que iba a llegar Iniesta, y bueno, al final pude llegar yo.
Vas arribar tu perquè et vas anticipar a Sergio Ramos. La jugada és un tros de jugada, Ve de la zona defensiva, en un altre dels rondos d'aquell partit contra el Madrid, ovacionat pel Camp Nou. Hi ha una espècie de barret de Dani Alves per la dreta. Alves juga en profunditat per Boyan, que fa d'extrem. Iniesta, el primer pal, no hi arriba, i tu t'anticipes a Ramos, que va d'una miqueta, i amb la dreta la piques en direcció contrària on anava Casillas. Amb la dreta, que tu no ets dretà.
Sí, bueno, pero me defiendo con la derecha.
Es verdad, es verdad.
Sí. Justo cuando está llegando cada año esta fecha, siempre me pasan vídeo del gol, ¿sabes? Me pasan toda la jugada y ya, pues, se te queda grabada toda la jugada. Una jugada, pedazo de jugada. La verdad que ese gol tenía que llegar y llegó.
¿Por qué había de arribar?
Hombre, porque todo el mundo esperaba ese gol. Yo creo que la gente, los culés, todos queríamos que llegara al quinto gol. Y como le pasó a Iglesias, que entró como yo en pocos minutos, pues mira, siempre ha sido así. Hasta que el día que lo marcó el chileno, que estaba jugando ya hace un poco más de tiempo.
Arturo Vidal, sí, pero va a ser un 5-1, no es el mateix. Ja et dic jo que no és el mateix.
Está claro que no es lo mismo, está claro.
No és el mateix. Aquí hi ha nivells i Jefren Suárez està per sobre d'Arturo Vidal, com a mínim, pel que fa al simbolisme del seu gol contra el Madrid. Un dubte. Seré molt honest i molt franc. Fas exactament el que volies fer en aquella rematada amb la dreta?
Hombre, es que no había otra opción.
De picarla, ¿eh?
Claro, es que ya me iba más adelante de la pelota. ¿Qué podía hacer? Lo hice, pues me salió. Y la verdad que salió bien.
Perfecta.
Sí, la parábola perfecta.
Perfecta, sí, sí, perquè Casillas no tenia temps d'arribar-hi. La celebració, revisant les imatges, sembla que no saps ben bé què fer. Passes per davant de Messi, li toques la mà.
Sí que sabia, perquè antes de eso yo tuve una conversación con Pinto. Y Pinto me dijo, Jeff, bueno, en ese momento él siempre me llamaba negro, vas a entrar y vas a meter, y tienes que venir para aquí. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. ¿Y qué hice? Pues ir para allí. Una vez que estuve mirando así para atrás y como llamando a la gente para ir todos allí, que se ve que éramos una familia. Ya con eso, es que era espectacular todo, en verdad.
Va ser Pinto, ¿eh? Una mica el que va pronosticar el teu gol.
Sí. Fue él en el momento ese justo antes de entrar. Porque es que yo te dije, yo no me esperaba jugar y él, pues, parece, no sé, en ese momento pues, tenía algo, una conexión o algo, le vino a la cabeza algo y mira, al final salió eso, lo que él dijo.
Vas entrar al minut 86 per Pedro. Sí. I al cap de dos minuts, al minut 88, fas el 5-0 i es desferma la bogeria al Camp Nou, Piqué ensenya la mà amb el 5-0. Sí. És el gol més important o, més ben dit, és el gol que més recordes de la teva carrera?
No. Para mí uno de los más importantes fue mi primer gol contra el Bilbao.
Contra l'Atlètic l'any abans, eh?
Exacto. Fue encima en casa, mi primer gol como jugador de primer equipo y la verdad que yo recuerdo muy bien ese, pero todos sabemos que el 5-0 va a estar siempre ahí y la verdad que fue un momento muy especial para todos nosotros.
Del partit tens records molt... A banda de la jugada del cinquè gol, del partit, dels 90 minuts, tens records frescos?
No mucho.
Hi ha un moment a la segona meitat que el Barça va guanyar 4-0 i sí. Fa la sensació que es decideix no atacar, o no atacar de manera molt directa, sinó que el repte era tocar moltes vegades la pilota sense que la veiessin els jugadors del Madrid. El Camp Nou ho detecta, ho celebra, ho ovaciona, i hi ha una excitació general.
Sí, és que, en verdad, el tener la pilota se hizo desde el minuto uno. ¿Qué pasa? Que al final, pues, faltando tan poco tiempo, tampoco el equipo espera marcar el quinto gol. Y bueno, yo entré con las ganas de hacer lo mío, ¿sabes? Ya teniendo esa oportunidad.
Escolta, Jefren, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Club de la Mitjanit. Estem molt contents de parlar amb tu i molta sort en el futur.
Muchas gracias, Xavi.
Jefren Suárez, d'un triomfador, Jefren, a un altre triomfador. Bernat Soler, bona nit.
Bona nit.
On vas viure aquell partit?
Jo era al Camp Nou. Era al Camp Nou,
sí, treballant per TV3.
Sí, treballant per TV3. No fèiem el partit, aquell no el fèiem, fèiem el de la segona volta, però estàvem allà per fer el programa de després.
Coincideix amb el Ricard, que és el partit que més t'ha marcat?
No, jo soc... Saps això dels Beatles i els Rolling Stones, que sempre hi ha discussió? Jo, futbolísticament, entenc que aquest és perfecte, que la final de Wembley és perfecta, però jo, a mi em pesen molt els sentiments, a mi em pesa molt l'emoció, i jo sóc molt del 2-6, perquè és el Bernabéu, perquè els hi clava 6 gols, perquè Piqué fa aquell 6è gol, perquè és el dia que es bateja el fals nou de Messi, i possiblement tingui molts més defectes futbolístics, però és que fer-li 6 gols al Madrid al Bernabéu, això no ho havíem vist mai.
Hem d'anar ràpid, Bernat, que arribem a la mitjanit i hem de tancar el club, deia que... triomfador per la rebuda que ha tingut la batalla del Camp Nou, que és el podcast de Catalunya Ràdio al voltant de les eleccions del Barça, i que ha tingut una estrena aclaparadora pel que fa al seguiment i brillant pel que fa al contingut del programa. Demà es presenta La Porta i suposo que amb això ja tens el programa de dijous, el podcast de dijous fet, eh?
Home, el que passa que ja li vam dedicar molts minuts a La Porta en el primer capítol i haurem d'escarrassar-nos per en el segon buscar coses més originals. Bé, molt content, la veritat és que estic sorprès perquè entenc que les eleccions del Barça interessen, però no m'imaginava que tant, i evidentment doncs, el repte és mantenir el nivell, perquè arrencar, començar i fer una mica cridar l'atenció és fàcil, però ara es tracta de mantenir l'interès, i amb el Jordi Borda estic segur que ho aconseguirem.
Molt bé, Bernat, gràcies.
A tu, Xavi.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i el Jordi Costa. Bona nit.
La propera.
Bona nit.
Moment de tancar el club i agrair la feina a l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, l'Isma Cebrián al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I avui el record especial és per a Maradona. Però sobretot per a la persona que em va descobrir Maradona. El dia de la inauguració del Mundial 82 em va dir que no ens podíem perdre el partit perquè jugava Maradona. I Maradona era el millor del món. Al cap d'uns anys vam passar-nos nits en vela seguint-lo al Mundial de Mèxic i també al Mundial d'Itàlia. Maradona va ser de les primeres coses que em va ajudar a descobrir. Abans em havia ajudat a descobrir el Barça, el futbol i el Camp Nou. Gràcies, papa. Bona nit i bona setmana.